Molt bon dia a tots. Estem en el programa La Finestra i en temes de psicologia, presentat per una servidora, Montserrat Rofes, i amb l'especialista del programa, Joan Cubells, que sempre us porta a l'actualitat d'aquests temes. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Montserrat.
Avui, si et sembla, procurarem apropar-nos, si el temps ho permet, perquè sempre estem dient el mateix, a la concepció que des del psicoanàlisi es té del que s'anomena inconscient. Aquest tema és primordial pels qui treballen en el psicoanàlisi. Així que comencem preguntant al Joan. A veure, Joan, què és l'inconscient?
Bueno, pues, a veure, l'inconscient, com tu dius, per al psicoanàlisi és la base de la teoria psicoanalítica. Però bueno, l'inconscient de la persona és un conjunt de representacions i de pensaments dels quals la persona no en té un accés directe i no sap massa bé o concretament quin és el seu contingut. És el lloc de les pulsions, sent això, la idea aquesta de la pulsió, el que queda entre l'instint després de passar pel llenguatge. Llavors, fins al moment que apareix l'inconscient del psicoanàlisi o l'inconscient freudià, la concepció que es tenia de la persona és que tot estava regit per la raó conscient, que tot es podia i que tot se podia explicar, pues, a través d'aquesta, diguéssim, raó, no? Omnipresent. A partir de Freud i de la psicoanàlisi, aquesta concepció queda radicalment modificada perquè es demostra que la vida psíquica de la persona hi ha coses que no es poden explicar a través de la raó, no?
Molt bé. Com es pot arribar al coneixement de l'inconscient?
Pues, l'inconscient apareix o es manifesta pues, a través dels somnis, a través dels lapsus que, per exemple, avui, per explicar una mica què és això del lapsus, precisament a les notícies de TV3, a Alemanya avui s'ha inaugurat una sinagoga que abans, no, en el temps del nazisme, pues, s'havia destruït. Llavors, la presentadora de les notícies ha dit que mentre s'estava fent aquesta presentació o aquesta inauguració d'aquesta sinagoga, hi havia un grup de caps rapats i un grup neonazi que havia estat detingut per la policia per no causar cap aldarull. Llavors, clar, si aquesta senyora sosté aquesta afirmació, s'hauria de preguntar com és que està dient el que està dient, no?
Clar, és un lapsus. Perquè
és un lapsus. Aquesta senyora se li ha escapat, bueno, algo que no volia dir. No? Mm-hmm. Llavors, la cosa és, per què ha dit això? Ara tampoc no entrarem, això no ens portarà a pensar que aquesta senyora pues, està a favor doncs, dels neonazis, no? Però, bueno, ha tingut aquest desliz, diguéssim, no? Pues bueno, a través dels lapsus, també a través dels actes fallits que es diu, jo que sé, per exemple, no? Et conviden a un dinar familiar, pues una persona que potser no et fa, no és que sigui que et causi molt entusiasme anar i tu quedes, doncs per exemple, per portar pues los postres, no? Per exemple. Pues resulta que i el postre pues és un pastel. Pues resulta que aquell pastel doncs se t'acaba cremant. Llavors, pues, allí t'ha passat algo que no saps també massa bé per què t'ha passat, però que al final aquella cosa que tu no volies, no t'entusiasmava massa anar amb aquell dinar, pues, se t'acaba escapant amb una cosa tan concreta, doncs, com que amb allò que tu t'havies compromès, pues, se t'acaba cremant, per exemple, no? I, bueno, i també amb les fantasies. És a dir, se manifesta a través dels somnis, a través dels lapsus, a través de les fantasies i també dels símptomes clínics, que és una altra manera de parlar, més compromesa, però és una altra manera de parlar d'aquest inconscient. Com, per exemple, doncs pot ser l'angoixa, la depressió, inhibicions o perversions sexuals, etc. Llavors, aquests són, diguéssim, que són els mecanismes que utilitza l'inconscient per a manifestar. I des de la psicoanàlisi, com que es basa en un tractament des de la paraula, s'arriba o es pot arribar a identificar aquestes representacions o pensaments que estan en l'inconscient a partir pues d'aquests mecanismes, no? Adonar-te'n identificant pues, cada un d'aquestes possibles manifestacions, diríem. No?
A partir de quin moment de la vida sorgeix l'inconscient en la persona?
Sí, doncs apareix a partir del sisè mes de vida i any i mig. A partir del sisè, tu em preguntaves, Montse, a partir del sisè mes de vida...
Del sisè mes, sí, trobo que és molt...
Molt d'hora, no? No,
carai, i tant.
Llavors, abans de que passés aquest petit incident, la cosa és que això va una mica, l'aparició de l'inconscient va en funció de l'aparició del jo de la persona. Mm. A partir del sisè mes, un es pot adonar de que el nadó ja respon d'una manera clara a una intencionalitat de resposta cap al món exterior, de percebre el món exterior i de voler saber sobre el món exterior. A partir d'aquest moment, això vol dir que darrere d'aquest jo ja hi ha un inconscient, ja hi ha tota una sèrie de repressions que estan entrant i que estan quedant allí impreses en aquest inconscient. Llavors, i ara, Montse, no sé per què t'ho deia això. Sí, per això a partir de quin moment comença a aparèixer l'inconscient. I això és important perquè això sí, haurà de ser un tema tractat un altre dia, perquè a partir de les experiències en aquests primers anys de vida, és a dir, també fins al tercer any de vida, i de la relació que s'estableix amb el món exterior, amb els cuidadors, amb la mare, amb el pare, i amb la introducció, diguéssim, del que s'ha anomenat el complex d'Edip, que aquest complex d'Edip forma part, en bona mesura, del contingut que hi ha en aquest inconscient, en funció d'aquesta resolució i en funció de com s'ha viscut, com l'individu ha viscut aquests primers anys de vida, més tard, hi haurà una resolució en l'elaboració d'aquests conflictes. Per això, com que més endavant ho haurem de tractar específicament, sí, ja en parlarem.
Ara hi ha molta teca aquí.
Que ja n'hi ha prou.
Una pregunta això també et volia fer, que me pica la curiositat, és totes les persones, o sigui, a veure, tu dius des del mig any,
sí,
hasta l'any i mig o així, però quan una persona es va fent gran... O sigui, no totes les persones estan al mateix nivell d'inconscient, com si diguéssim. O sigui, el desenvolupa més que un altre. Aquí podríem dividir entre les persones sanes i les persones que tenen un cert retras, com si diguéssim. L'inconscient no deu ser igual, o sí?
No sé si no sé si acabo d'entendre massa bé la pregunta i a veure, no sé massa bé com contestar.
L'inconscient és igual amb una persona que tingui doncs una un coneixement normal.
L'aparició d'una mica, com que el que et deia abans, no? Està en funció de l'aparició del jo, que és més fàcil de percebre, és més fàcil de que ens puguem posar d'acord en què apareix aquest jo. Que pas,
però
en què apareix l'inconscient.
Hi ha persones que els hi apareix més aviat que
sí,
d'altres, no?
Estic d'acord, però això és, diguéssim, hi ha una qüestió de diferències individuals, no? Però una persona potser no serà els 6 mesos, però serà doncs, el 8è mes. És difícil que abans del 6è mes es doni aquestes
el
manifestacions.
Cas, sí.
Però tot això també és un camp bastant obert, perquè fins ara tampoc no s'ha disposat d'eines per poder observar un nadó abans del sisè mes i com respon als estímuls externs i què passa amb els seus estímuls interns. Se sap que els té, però els estímuls interns del nadó abans dels 6 mesos es basen principalment en que si se li calma la seva gana i no té cap malestar físic, el nadó el que fa és dormir. Només es desperta quan té una necessitat, diguéssim, biològica, que és l'aliment. Però a partir de cert moment no en té prou ja amb una necessitat biològica com pot ser l'aliment, sinó que necessita també una interacció amb l'altre, que aquesta interacció normalment es dona de forma natural, perquè mentre alimentes el nadó, mentre acarones el nadó, li estàs donant tota aquesta altra part, no? Llavors, en principi, jo el que diria intentant respondre a la teva pregunta és que sí, tens raó, cadascú té el seu desenvolupament i els ritmes cadascú té els que es té. Però es pensa que dintre de, diguéssim, d'aquesta variabilitat, de que un pot ser el 6 i un altre pot ser els 8, hi ha una se pensa en que per tothom, és similar.
Més o menys és allò. Igual. Vale, molt bé. L'inconscient és causa i efecte del que anomenem repressió?
Sí, l'inconscient sorgeix a partir de la repressió, és a dir, de mantindre fora de la consciència tota idea o representació que si s'acabés realitzant afectaria l'equilibri del funcionament psicològic de l'individu i s'acabaria convertint en una font de displeer. Per tant, la repressió actua com un mecanisme de control, de censura, que pot o no, del que pot o no ser tractat per la consciència. Per altra banda, aquelles idees o pensaments que reprimim no poden ser eliminades per l'efecte de la voluntat. Mm-hmm. Sinó que retornen i es manifesten doncs, bueno, a través
d'una altra manera.
Dels símptomes clínics, dels lapsos, sí. Dels somnis, del que dèiem abans. No?
Vale. Doncs si dius que retornen les idees o pensament reprimit, com pot la persona aclarir el que li passa si és inconscient? Vull dir, recordem alguna cosa de l'inconscient? I si és així, ho recordem sense adonar-nos compte o ens donem compte del que passa?
Bé, hi ha un cert saber subjectiu, no? En el malestar de la persona veu que hi ha un compromís, que té un compromís amb el que li està passant. Però, bueno, potser més que recordem, com que en l'inconscient impera el mecanisme de la repressió, el que hi ha és un retorn de lo reprimit. Com dèiem abans, no? I la persona viu els efectes d'aquestes idees reprimides, de les quals en principi no en vol saber res, però que no pot tampoc escapar d'elles. No? D'un estímul extern tu pots escapar, però d'un estímul intern és difícil escapar. No? Llavors, en definitiva, si no acaba trobant la manera de restaurar aquest equilibri psíquic i es converteix en un símptoma clínic, només l'elaboració d'aquest conflicte psíquic li reduirà aquest malestar.
A veure, la psicoanàlisi, com a cura a través de la paraula, com pot ajudar a la resolució d'aquest conflicte?
Pues, la principal, això també com dèiem el primer dia ho vam estar dient una mica, no?, el programa anterior, que la principal consigna de la psicoanàlisi, el primer que se li diu a un pacient o a una persona que vol treballar des de la vessant psicoanalista, se li diu digues tot allò que et vingui al cap, no al pensament, no censuri res. És el que s'anomena això de l'associació lliure. No?
Però i si s'ho reprimeix? Pel que sigui, per vergonya o perquè doncs, inconscientment no té prou confiança en aquella persona per a dir-li el que realment sent dins. Mm-hmm.
Aquest és un dels problemes, diguéssim, en què es troba, no?, en el tractament psicoanalític, i això és les resistències. No? O sigui, arriba un moment que la persona, per tot això que tu acabes de dir, topa amb una resistència, és a dir, se li fa impossible, per no, o difícil, però no impossible, vaja, continuar explicant allò que li passa amb ell, i topa amb una resistència. Llavors, aquí, a partir d'aquí hi ha dues opcions. No? La primera opció és deixar l'anàlisi. De fet, passa molt sovint. Quan arriba un moment, que quan hi ha hagut un cert alleugerament del malestar i es comença a topar amb certes resistències, amb certes coses que costa més dir-les, explicar-les, a partir d'aquest moment, el que té o bé hi ha un abandonament de l'anàlisi o bé hi ha una anàlisi de les resistències. No? I a partir de l'anàlisi d'aquestes resistències, el psicoanàlisi, diguéssim, procura a la persona a través de la paraula, a través d'explicar el que ella li passa, és bueno, continuar aprofundint en aquest malestar, però des del compromís de que la mateixa persona vegi que hi ha implicat una part subjectiva, una part d'ell, no? En, una part d'ell. És a dir, la persona té una responsabilitat en el seu malestar. Quan s'arriba aquí és quan normalment sorgeixen les responsabilitats. La manera de superar-ho, em sembla que em repeteixo, és analitzant aquestes resistències, i aquestes resistències es poden analitzar a partir d'aquest compromís, no? Que un mateix agafa en la seva cura. No?
Conscient de lo que... de per què he començat les sessions, no? I pues, acabar-les, sí, o si més no, seguir-les. No?
O això. Hi ha aquestes dues, diguéssim, possibilitats. Sí, sí. Hi ha aquestes dues possibilitats. Molt però bé. Tot el tema aquest, tu has introduït el tema de, diguéssim, de les resistències, és a dir, de com continua, no? A partir de que hi ha hagut una certa millora, com continua aquest anàlisi de l'inconscient. I per continuar parlant d'això i per poder acabar, diguéssim, de rematar una mica què és l'inconscient, aquest pot ser, no, el proper parlant
tema.
El proper, exactament,
molt bé.
Tema, no, el proper.
Perfecte. Problema. Doncs fins aquí aquest espai que us han portat una vegada al mes i que desitgem sigui del vostre interès. Per qualsevol dubte o pregunta, dirigiu-vos als telèfons de la ràdio 977-830044, 83-1135. Recordeu que aquest programa es repeteix el diumenge a les 6 de la tarda i els dimarts a les 8 de la tarda. I ara, com sempre, us deixem amb el Jordi Perelló i les notícies de l'actualitat. Bon cap de setmana a tots i fins al mes que ve. Y el ocho a mí, el ocho a fin, junta para guardar, el ocho a mí.